Bona tarda a totes i tots i especialment a la gent que avui ens acompanya a la sala. Anem a començar la sessió plenària del mes d'agost del 2025. Primer que res, deixeu-me excusar l'assistència del regidor i company Xiscolle, que per motius personals s'abstindrà del ple. Comencem pel primer punt de l'ordre del dia, que és aprovar, si s'escau, la incorporació per via d'urgència de la moció negociada per a una Roqueta és més resilient davant d'una realitat climàtica presentada per grups municipals de PSC, Movem i Junts per Roquetes i Junts per la Ravaleta. Passem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Seguim al segon punt de l'ordre del dia, que és aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acte del ple ordinari número 8/2025, de data 29 de juliol del 2025. Si algú té alguna cosa a afegir, si no, la donaríem per aprovat. Seguim en l'àrea d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana. El tercer punt de l'ordre del dia és deixar sense efecte la moció per una Roqueta és més resilient davant la realitat climàtica presentada pels grups municipals del PSC, Movem i Junts per Roquetes i la Ravaleta, que és una moció, perquè la gent ho entengui, és una moció que es va presentar inicialment a les comissions, que després ha estat negociada, i que deixem sense efecte la moció inicial i que al punt 11 del plenari portarem a debat la moció un cop modificada. S'ha d'aprovar, no? Gràcies, secretària. Seguim en l'àrea de servei a les persones. El quart punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, el conveni 2025 entre el Servei Català de Salut i l'Ajuntament de Roquetes pel consultori municipal del carrer Casal número 2 de la Raval de Cristo.
Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i el Servei Català de la Salut per fer efectiva la disposició del local situat al carrer Casal número 2 de la Raval de Cristo per destinar-lo a consultori i amb la finalitat de garantir el servei públic d'acord amb els termes previstos en el conveni presentat amb registre d'entrada número E20-2500-3548. Segon, el conveni serà vigent per un període de 4 anys a comptar des de l'1 de gener del 2025 fins al 31 de desembre de 2028 i les parts podran acordar la seva pròrroga per un període fins a 4 anys addicionals o la seva extinció. Tercer, facultar el senyor alcalde per la seva signatura del conveni i quart, notificar aquest acord al Servei Català de la Salut i comunicar-ho al Departament d'Intervenció als efectes oportuns.
Moltes gràcies. Com s'ha explicat en comissió, és un conveni de la sessió principalment de l'espai, no dels serveis que allí es presten, que segurament donarà a debat en les properes setmanes o propers mesos, però vull deixar clar que avui el que portem a aprovació és la sessió per part de l'Ajuntament de Roquetes de l'espai per a poder tindre activitat al consultori de la Raval de Cristo. Si hi ha alguna participació, si no, passem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Seguim en l'àrea d'urbanisme, llicències d'activitats i contractes. El cinquè punt de l'ordre del dia és aprovar definitivament, si s'escau, el projecte d'obres de remodelació de l'estadi municipal de Roquetes.
Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu de les obres de remodelació Estadi Municipal de Roquetes Baix Ebre, redactat per l'enginyer agrícola senyor Francesc Pujol Mestres a data maig de 2025, amb un pressupost per contractar d'1.204,46 i 99 cèntims. Perdó, segon, traslladar aquest acord a les àrees de contractació d'obres públiques i serveis municipals als efectes escaients.
Moltes gràcies. Alguna aportació? Passem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Seguim en l'àrea d'Hisenda i activitat econòmica. El sisè punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, la resolució de les al·legacions presentades contra l'acord plenari de 29 de juliol del 2025 d'incoació de l'expedient per extingir la concessió de la casella número 5 del Mercat Municipal de Roquetes i sol·licitud de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora.
Vistos els antecedents, es proposa el ple d'adopció dels següents acords. Primer, desestimar les al·legacions primera i segona presentades en data 8 d'agost de 2025 en el sentit abans exposat. Segon, inadmetre a tràmit l'al·legació tercera presentada en data 8 d'agost de 2025 en el sentit abans exposat. Tercer, remetre l'expedient electrònic complet al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya proposant l'extinció de la concessió de manial de la casella número 5 del Mercat Municipal a fi i efecte de sol·licitar el dictamen preceptiu a la Comissió Jurídica Assessora atès l'article 8.3e i 10.3 de la llei 5/2005 de 2 de maig de la Comissió Jurídica Assessora en concordança amb l'article 26.3 del decret 69/2006 d'11 d'abril d'aprovació del Reglament d'Organització i Funcionament de la Comissió Jurídica Assessora. Quart, suspendre el termini per a resoldre i notificar fins que la Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen o fins que hagi transcorregut el termini per emetre'l de 2 mesos, d'acord amb l'article 11 de la llei 5/2005, amb expressa notificació d'aquesta suspensió a la interessada en els termes sol·licitats per aquesta. Cinquè, notificar els presents acords a totes les parts interessades en aquest expedient als efectes legals oportuns.
Moltes gràcies. Si hi ha alguna intervenció, sí, el representant de Movem.
Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors i públic avui que ens acompanya. Des de Movem, com ja vam fer en el plenari anterior, no estem d'acord en el canvi de funcionalitat del mercat municipal que es proposa des de l'equip de govern. Ja vam votar en contra de l'extinció d'aquest punt. És per això que avui no votarem en contra, simplement votarem en abstenció tant el punt 5è com el punt 6è, ja que entenem que per poder tirar endavant l'extinció de la concessió s'ha de resoldre aquests punts, aquestes al·legacions. Per això, des de Movem, votarem en abstenció el punt 5è i punt 6è.
Moltes gràcies, senyor Beltrán, representant del PSC.
Gràcies, senyor alcalde, senyores regidores i regidors, públic que avui ens acompanya a la sala. Miren, quan el maig del 23 els socialistes varen presentar el nostre programa electoral per a les municipals, ja en l'apartat de promoció econòmica, hi exposàvem les nostres propostes sobre el mercat municipal. L'edifici, un edifici construït a finals del segle XIX i donada en la propietat de l'Ajuntament el 1929, que també són curiositats d'esta vida. És a dir, quan l'economia americana i l'europea s'esfonsaven, Roquetes augmentava el seu patrimoni en l'equipament comercial més important de la ciutat. Però, com anava dient, el mercat necessita una reforma integral en quant a la seva infraestructura, tot i diferents reformes ens està quedant antic i ens està quedant en desús, i no sabem també si en quant als usos, que aquí és on el grup municipal socialista té una mica més de dubtes. Els socialistes proposàvem en aquell moment, i estic parlant del maig del 23, una consulta popular. Nosaltres sempre hem sigut molt respectuosos i molt curosos en el dret a decidir en allò en el que som competents, per tal que fora la ciutadania qui parlés, entenent que la nostra proposta passava per conservar-ne l'ús actual i promoure l'activitat d'espai gastronòmic amb degustació de producte de proximitat. Evidentment, els resultats electorals els van donar la majoria absoluta a vostès, i la seva proposta passa per abandonar l'ús actual del mercat a canvi d'un nou espai cultural polivalent. És a dir, un nou auditori que sumarem al de Tortosa, al de Ferreries, al de la Lira i en un futur al del mercat. Vostès estan legitimats, i així ho diu la majoria absoluta, per a fer-ho. El que passa és que, i a mi m'agradaria, que aquesta línia d'actuació fossa o estigués més alineada en altres arguments que també es defensen des del seu grup municipal i que també són demandes que ens fa la ciutadania i que ens fa d'una manera molt clara. Després, si convé ja en el debat de la moció per la Roquetes més resilient, en podrem parlar. En fi, el nostre vot ara, en este punt i en el següent, serà un vot d'abstenció, i el nostre prec sí que passaria perquè en l'extinció de la concessió i la conseqüent liquidació a les persones adjudicatàries sigui en este punt el més equànime i generosa possible, atenent que l'Ajuntament en esta decisió el que està decidint no passa res, no passa res, tranquil·la, tranquil·la. Com anava dient, una liquidació a les persones adjudicatàries el més equànime i generosa possible, atenent que l'Ajuntament amb aquesta decisió decideix privar-les de la seva font d'ingressos en tot el que això suposa per a les persones i per a les economies familiars. Esperem el grup municipal socialista de la magnanimitat i la generositat d'un ajuntament que ens representa a totes i a tots. Gràcies.
Moltes gràcies. Només per aclariments, no dubti que l'Ajuntament donarà tot allò que marqui que la llei a les persones implicades, i dir-li que me sobta la seva faceta de futuròleg quan diu que abandonarem l'ús del mercat municipal. Jo crec que ningú ha dit que s'abandona l'ús, si li afegiran usos a l'edifici, i un dels quals és el que té actualment, que és l'ús del mercat municipal. Per què dic això? Perquè n'estic quasi convençut que en la reforma hi haurà més activitat de mercat que actualment. I així moltes vegades us ho hem expressat. Dit això, passem a votació. Vots a favor? Abstencions?
S'aprova el vot a favor d'Esquerra Republicana, de Junts, i l'abstenció del PSC i de Movem.
Seguim al setè punt de l'ordre del dia, que és quasi igual que el sisè, l'únic que canvia el nombre de la casella, que és aprovar, si s'escau, la resolució de les al·legacions presentades contra l'acord plenari de data 29 de juliol del 2025 d'incoació de l'expedient per extingir la concessió de la casella número 9 del Mercat Municipal de Roquetes i sol·licitud de dictamen a la Comissió Jurídica Assessora.
Vistos els antecedents, es proposa plena adopció dels següents acords. Primer, desestimar les al·legacions primera i segona, presentades en data 13 d'agost de 2025, en el sentit abans exposat. Segon, inadmetre a tràmit l'al·legació tercera, presentada en data 13 d'agost de 2025, en el mateix sentit abans exposat. Tercer, remetre l'expedient electrònic complet al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, proposant l'extensió de la concessió de manial de la casella número 9 del Mercat Municipal, a fi efecte de sol·licitar el dictamen preceptiu a la Comissió Jurídica Assessora, atès l'article 8.3.e i 10.3 de la llei 5/2005 de 2 de maig de la Comissió Jurídica Assessora, en concordança amb l'article 26.3 amb l'article 26 del decret 69/2006 de 11 d'abril d'aprovació del Reglament d'Organització i Funcionament de la Comissió Jurídica Assessora. Quart, suspendre el termini per a resoldre i notificar fins que la Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen o fins que hagi transcorregut el termini per emetre'l de 2 mesos, d'acord amb l'article 11 de la llei 5/2005, amb l'expressa notificació d'aquesta suspensió a la interessada en els termes sol·licitats per aquesta. Cinquè, notificar els presents acords a totes les parts interessades en aquest expedient als efectes legals oportuns.
Moltes gràcies. Suposo que no hi haurà cap paraula. Passem a votació. Vots a favor? Abstencions?
S'aprova amb el vot a favor d'Esquerra Republicana i Junts i l'abstenció del PSC i Movem.
Seguim al vuitè punt de l'ordre del dia, que és donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del segon trimestre de 2025, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'ordre HAP/2015/2012 de 1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Nove punt de l'ordre del dia, donar compte del període mig de pagament d'acord amb el previst al Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol corresponent al segon trimestre del 2025, i el desè punt de l'ordre del dia és donar compte de l'informe del compliment de la llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures contra la lluita de morositats en les operacions comercials relatiu al segon trimestre del 2025. Seguim a l'11 punt d'ordre del dia i tornant a l'àrea d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, que és aprovar, si s'escau, la moció negociada per una Roquetes més resilient davant a la nova realitat climàtica presentada per grups municipals del PSC, Movem i Junts per Roquetes i la Ravaleta. Dono la paraula a qui vostès vulguen, en aquest cas al senyor Beltrán.
Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. Ara que el canvi climàtic és una realitat integrada en la vida quotidiana de les persones, ara que els negacionistes climàtics comencen a percebre's com a població marginal en un cervell estovat per les altes temperatures, ara que el problema de salut pública ja presenta dimensions preocupants quan no catastròfiques, ara que morir-te de calor ja ha deixat de ser una expressió col·loquial per esdevenir la realitat del paisatge que habitem. I és ara, justament ara, que és quan necessitem una Roquetes més resilient que ha de guarir i protegir els seus habitants. El text de la moció que presentem conjuntament els grups de Movem Roquetes, Junts per Roquetes i la Ravaleta i els socialistes, i que avui portem a debat en aquest plenari, recull en la seva exposició de motius com en els darrers 40 anys Roquetes ha tingut més de 60 dies de calor com a mitjana en cadascun dels anys, entenent com a dies de calor aquells en els que la temperatura màxima supera els 30 graus. Si aquesta mirada l'apropem una mica més i la fem una mica més microscòpica, comprovarem que en els darrers 20 anys els dies de calor ja augmenten a 100 de mitjana, quasi una tercera part de l'any. Davant de fets consumats com pot ser el canvi climàtic, no tan sols les dinàmiques diàries de la gent o les condicions dels habitatges o els horaris laborals, i aquí jo vaig a fer un parèntesi, compte perquè si avui per a tothom anar a la feina encara comporta un risc per a la vida en massa circumstàncies, treballar en plenes onades de calor i en condicions infrahumanes acaba sent una mort segura. Jo, com anava dient, també a més de les dinàmiques, dels horaris, dels treballs, de les cases, també les ciutats han d'experimentar canvis que les facin més adaptatives a la nova realitat climàtica. Unes dades ràpides. Durant el que portem d'estiu a Catalunya, 306 persones han mort per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són allò que les estadístiques computen com a excés de morts. I la causa d'aquestes morts és la calor. Si desglossem dades, podrem observar que el 74% dels morts corresponen a persones majors de 75 anys. És a dir, per a que tots ens recordéssim, aquells i aquelles que van sobreviure a la gestió del Covid acaben sucumbint víctimes de la calor. Mentre que per territoris i percentatge de població, Tarragona i Girona són les demarcacions més castigades. En definitiva, un estiu de rècord que no tardarà en ser superat per altres estius a venir i que han d'obligar-nos a la previsió i a la proactivitat que millora la vida dels veïns i veïnes, sobretot d'aquells i d'aquelles més vulnerables, gent gran, infants, malalts crònics, i aquí m'estic referint a patologies cardiovasculars o respiratòries, i malalties mentals que els efectes de la calor acaben descompensant i agreujant. I què pot fer Roquetes d'una forma immediata per tal de minorar aquesta situació en el futur? Pues allò que acorda la moció pactada per tots els grups municipals presents i allò que els socialistes valorem com un acte de consens i responsabilitat de tots els regidors i regidores d'aquest plenari. Per tant, cal crear nous refugis climàtics i millorar, si cal, les condicions dels que ja existeixen. Quan parlem de refugis climàtics d'interior, cal dotar-los bé. És a dir, estem parlant de mobiliari, estem parlant de climatització, estem parlant d'aigua refrigerada. I no hauríem, i aquí ho deixo, de considerar un pavelló municipal reescalfat i sense climatitzar com a refugi climàtic. Cal un nou refugi d'interior a la Ravaleta. Cal climatitzar i adequar la sala del casal. En els refugis d'exterior, i llavors aquí em refereixo a les places i als carrers, ens cal plantar més per ombrejar i, si cal, cal ombrejar en modes que no siguin vegetals. S'ha de mirar si és necessari més mobiliari urbà o si s'ha de millorar el mobiliari urbà i si els punts d'hidratació han de funcionar preservats d'aquells brètols que els vulguin inutilitzar o deixar fora de servei. Cal tenir una via pública més amable i transitable. Avui, transitar pel nostre carrer Major en plena onada de calor, sense ombrejar i amb un espai ocupat en la seva totalitat pels vehicles de motor, és un autèntic calvari per als vianants. I, senyor alcalde, alguna vegada n'han parlat vostè o jo, ni que fos de manera informal. I crec recordar-ho per tal de replantejar o de poder-nos replantejar conjuntament què fer en un carrer Major de principis del segle XX sobre el que més aviat que tard hi haurem d'actuar. Cal, en definitiva, planejar i dissenyar des del consens les roquetes que d'avançar al llarg del segle XXI, com fem ara, avui i aquí. Hem de solucionar de manera immediata la disponibilitat de piscina pública per a tothom. Servei, el de la piscina, que avui ha deixat de ser un luxe per a passar a ser una necessitat. Tothom ha de saber que la negociació del text, i això sí que ho explico perquè es puguin saber les interioritats, tothom ha de saber que la negociació, com deia, del text de la moció per part de tots els grups municipals ha comportat sessions repetides a banda i banda, i això és lo normal, és lo lògic i és lo diari en tota l'activitat política. I, a banda, en l'únic objectiu, que a més crec que és transversal, consensuat i acordat, vale, de tirar endavant, d'entendre que Roquetes necessita l'activitat i l'ús de la piscina pública, però que a més necessita una zona lúdica d'aigües que haurà de ser una realitat en un futur no massa llunyà i en la modalitat que s'acorde i que s'acorde entre tothom sense renunciar a res d'entrada. Per això, abans me referia, quan parlava de les parades del mercat, a línies d'argumentació que a mi em semblen supercorrectes i que em semblen molt bones, com és lo de la mancomunació de serveis en una zona on tenim 45.000 habitants entre Tortosa i Roquetes i on podem mancomunar serveis. Però aquests serveis serveixen per a mancomunar-se en les piscines públiques, serveixen per a mancomunar-se en els auditoris, en els serveis socials i en les policies locals. És a dir, si mancomunem, intentem que la mancomunació sigui la línia argumentativa per a tots els serveis i equipaments. I si no, cada gol seu, que jo crec que deixa de ser una mala opció. I crec que en això coincidíem, com a mínim, en el grup, en l'equip de govern i també en el grup socialista i en els altres grups de l'oposició. Una cosa ja per anar acabant. Tampoc als socialistes molts val l'argument que alguna vegada hem escoltat sobre la freqüència dels usos actuals de refugis climàtics per part de la població. És a dir, els tenim oberts i no hi va ningú. Miren, els recursos s'han de tenir i s'han d'activar quan se necessiten, perquè si no els tenim, ni quan tinguéssim necessitat ni quan no la tinguéssim no els podrem activar. Per tant, el que hem de fer és tindre'ls i tindre'ls preparats per a quan els necessitéssim. Entenem els socialistes, i ja per acabar, que avui debatem i aprovarem, si s'escau, una moció important. Són d'aquelles mocions que nosaltres sempre venim dient des del principi del mandat, que van modelant un model de ciutat progressista i solidària, amb serveis, recursos i equipaments que han de donar resposta a les necessitats sobrevingudes. Que ningú es confongui la responsabilitat d'un govern, d'este, del de Roquetes i de tots els governs, sigui el que sigui, passa per facilitar la millora en les condicions de vida i el benestar dels seus administrats. I en això estem i estarem els socialistes. Gràcies.
Moltes gràcies, la representant de Junts, la senyora Saura.
Bona tarda, alcalde, regidors, regidores. Avui tornem a debatre en aquest plenari una moció sobre els refugis climàtics, un tema que ja s'ha tractat en altres ocasions. Des del nostre grup municipal hi hem insistit molt, tant aquí com en les negociacions per aprovar els pressupostos amb l'alcalde. Aquest va ser un punt clau perquè el nostre vot fos favorable als pressupostos i se'ns va donar la paraula que l'Ajuntament treballaria per constar dins la base de dades de la Generalitat com a municipi amb refugis climàtics, i això es va complir. També vam demanar que s'informés a la ciutadania sobre quins refugis climàtics tenim a la ciutat, que és el més important, i tot i que s'ha fet molt mínimament. Una vegada més, l'Ajuntament considera que penjant unes imatges a les xarxes socials és suficient per informar la ciutadania sobre qüestions rellevants del municipi. I una vegada més, des de Junts, qüestionem aquesta manera de comunicar. Per què? Perquè, com ja hem dit altres vegades, la informació s'ha d'apropar a la gent i s'ha de fer, com indica la pròpia paraula, en proximitat. No oblidem que tenim una part important de la població que no utilitza les xarxes socials. I com arriba la informació a aquesta gent? Doncs ara mateix no arriba. I aquí és on es comet l'error. Demanar que abans de l'estiu s'instal·len un parell de carpes informatives tant al carrer Major de Roquetes com a la plaça de la Ravaleta amb persones que expliquen què cal fer en cas d'onada de calor i on es pot refugiar la població i de quines instal·lacions disposa el municipi no hauria de semblar una utopia, i sí que ho sembla. Però escolten, fa només dues o tres setmanes va arribar a totes les llars del municipi la nova revista Recull Roquetes 175è aniversari. I ningú va pensar en agafar aquella imatge que circulava per les xarxes, redactar un petit text i publicar-la al Recull. Creiem que aquesta hauria estat la manera més fàcil i directa perquè tothom que rep i llegís aquesta revista a casa tingués la informació sobre la xarxa de refugis climàtics. No repetirem aspectes que ja ha exposat el company del PSC, però sí que voldríem remarcar que esperem que ara les coses es facin fer, que es facin bé, que s'adequin correctament els refugis existents, que se n'ubiquin de nous allà on calgui i que es tinguin en compte les consideracions que proposem en aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies. El representant de Podem, el senyor Poy.
Gràcies, senyor alcalde. Seguim. Avui mateix el meu Facebook em recordava que fa dos anys vaig compartir una notícia que el grup Imagina, que deia l'Observatori de l'Ebre Roquetes registrava els 44 graus, la temperatura més alta de la seva història. Aquest estiu hem tingut dues onades de calor. La última ens ha durat 11 dies des del 8 d'agost i no ha sigut més per l'arribada dels fums dels incendis peninsulars que van atenuar la radiació solar. No us parlo de dies puntuals, ja que registren 60 dies d'estiu en temperatures arribant a superar els 30 graus. Per lo que és evident que de calor en fa molta i més que en farà. Davant d'esta situació, els ajuntaments fan pública l'oferta d'espais de refresc per a les persones que surten al carrer. És tendència actual referir-nos a ells com a refugis climàtics, aquests espais que sempre han dit ves per la sombra o senta't a la fresca. Uns espais que haurien de ser útils per a les persones que a l'estiu es queden a fer vida a la ciutat, per als que baixen dels xalets a comprar i a fer gestions als comerços locals, per als que no tenen vacances i treballen movent-se pels carrers, per als roqueteros i roqueteres absents que venen a veure la família a l'estiu o per a aquells turistes que s'han interessat per visitar la nostra ciutat. Qualsevol roquetero o rabalero sap on trobar aquests espais de fresqueta, que són allí on hi ha natura, prop del canal, on la corrent de l'aigua fresca i l'aire ens refresca, o sobretot allí on hi ha arbres, els bancs de l'Hort de Cruells, els de la vora del canal, els de l'Avinguda Pare Romanyà, els parcs de la Torre Engil, a la plaça de Raval Nova o a la plaça de l'Església de la Ravaleta. Per això, esta moció demana que els refugis estiguin ben preparats per al proper estiu i d'aquí a llavors es puguin mirar d'incrementar les zones verdes arbrades, que són les que millor fan esta funció. Es tracta de ser previsors amb el que vindrà i millorar la nostra ciutat davant les calorades que ens esperen. Pel que fa als refugis climàtics tancats o d'interior, tenen una altra perspectiva diferent. Són espais on s'està realitzant una activitat concreta. En el cas de Roquetes, aquest estiu s'ha ofert l'Ajuntament, el pavelló i la biblioteca. Però és evident que algú que estigui patint un cop de calor no es desplaçarà fins a aquests espais per estar millor, perquè el trobaríem defallit de camí cap allí. Els refugis climàtics tancats haurien d'oferir algun tipus d'activitat per a motivar la població a anar-hi, cosa que fa que l'Ajuntament quedi al marge d'aquesta consideració. Per exemple, el pavelló podria estar obert perquè hi puguin anar infants a jugar, que tot i no està climatitzat, o es podrien programar activitats per a totes les franges d'edat a la biblioteca, com s'ha fet durant la resta de l'any. Però, com bé sabem, aquests espais estan apartats del principal nucli urbà. És per això que el grup de Movem considerem que també es podrien proposar activitats relaxades, d'oci o culturals, a les sales de l'antic Ajuntament o dels casals de l'Hort de Cruells o de la Ravaleta, això sí, en horaris adequats i fent-ne una bona difusió. Però és més que evident que el principal refugi climàtic a l'estiu hauria de ser un espai on poder refrescar el cos amb aigua. A falta de piscina descoberta a Roquetes, des de Movem entenem que actualment la millor seria fer un conveni amb l'Ajuntament de Tortosa per poder utilitzar les seves piscines més properes al nostre municipi. Tot i això, és necessari estudiar el cost i la ubicació d'un espai d'aigües a Roquetes per poder assumir la gestió sense dependre d'altres administracions. Des del grup de Movem, el 2019, quan es va decidir transformar la piscina gran en una pista de vòlei, ja es va traslladar la proposta de que al mateix recinte es construís una piscina de tamany més petit per poder-se remullar i que a la vegada podria servir per a que qui gestionés el nou bar del camp de futbol tingués un al·licient per tenir clients durant l'estiu, ja que s'atura tota l'activitat esportiva. Així es podria posar en funcionament un bar que encara seguís sense funcionar. No ens tanquem a propostes en altres espais de la ciutat, però sabem que són escassos. Des de Movem insistim en que el millor refugi climàtic per a la ciutat i que evitaria haver d'obrir aquests espais fora dels seus horaris seria un espai d'aigües o una piscina municipal. L'acord per aquesta moció amb el grup d'Esquerra és que no parlem de piscina, sinó d'espai lúdic d'aigües, i des de Movem esperem que en puguem seguir parlant en un futur no molt llunyà d'aquest espai. Però tinguem en compte que des del meu grup el seguirem intentant convèncer de que la millor opció és recuperar el millor refugi climàtic que pot tenir una ciutat, que és una piscina municipal. Per la seva funció d'espai de refresc, però també per la seva funció socialitzadora en un moment de crisi xenofòbica. Necessitem integrar a la nostra societat aquells joves de famílies amb pocs recursos econòmics, aquells que els seus pares no tenen xalets ni apartaments a la costa. La piscina municipal del seu moment ja va facilitar que molt de jovent de Roquetes es relacionés. De ben segur que molts de vosaltres en teniu bons records d'aquells dies. Però la societat va oscil·lant i el que avui agrada, demà no, però amb el temps sembla que tot torna. Es va tancar la piscina pels costos de manteniment i pel perill d'estar en una zona de moviments de terra, però sobretot perquè la gent hi va deixar d'anar. En aquell moment no hi havia aquesta necessitat, o això semblava. Però com moltes altres coses, es van deixar de fer penyes a les festes, gairebé van desaparèixer els casals d'estiu, els clubs esportius els costava molt fer equips i van desaparèixer activitats infantils com grups excursionistes o el centre parroquial, entre d'altres. Avui dia hem pogut veure un repunt de la socialització a Roquetes. D'un temps cap aquí, la gent vol sortir al carrer i trobar-se amb les altres persones. Hem recuperat les colles per festes i durant tot l'any. Hi ha un gran ventall de campus d'estiu i d'activitats extraescolars durant el curs. Tenim equips esportius a totes les categories masculines i femenines. Tenim una banda de música a ple rendiment. Tot això ens demostra que el jovent roquetero respon al que se l'ofereix. I és el que ens fa creure que en un espai d'aigües o piscina seria el millor casal jove o refugi climàtic per a la gent de Roquetes. Gràcies.
Moltes gràcies. Com no està el portaveu, me tocarà fer-ho a mi. Miren, donat que després de negociar la moció i fer aquelles modificacions necessàries per poder aprovar les propostes totalment realitzables per part de l'Ajuntament que tots els presents representem, el grup municipal d'Esquerra es va comprometre a votar-les a favor. La sorpresa arriba el dia en la mateixa trucada on tanquem l'acord i se'ns comunica que ja s'havia enviat la nota de premsa als mitjans amb el detall dels acords de la moció presentada inicialment i que no es podia canviar pels acords definitius que avui portem a aprovació perquè era tard i els mitjans ja ho tenien publicat. Vostès que tant demanen poder negociar les coses fan públics els acords abans de seure's a negociar res, amb l'objectiu, una vegada més, d'atacar, pressionar i desgastar l'equip de govern. A vostès no els importa res més que anar contra nosaltres. Tant els importa si fa calor, si fa fred, si neva, si plou, res de gestionar o res d'ajudar a gestionar el nostre ajuntament. Ja em diran a què juguen. Per tant, aquesta manera d'actuar amb accent populista serà la seva i quedarà sent la seva. A nosaltres no ens busquen per a treballar anant d'esquena i en segones intencions. Per tot això, els informo que a la ciutadania de Roquetes pot estar tranquil·la perquè el govern d'Esquerra Republicana de Catalunya continuarà treballant per millorar les seues vides, amb treball, dedicació i fets, tal com demana la seva moció i a la que ens havíem compromès. Però gràcies a les seues pràctiques fosques a l'hora de fer política fan que el vostre vot a la noció sigui negatiu. Moltes gràcies. Si tenen alguna intervenció, senyor Beltrán.
Gràcies, senyor alcalde. En principi, gràcies als grups de l'oposició, tant a Junts per Roquetes i per la Revalita com a Movem, que en un principi vam negociar, vam pactar i vam acordar la presentació d'esta moció, una moció que en teoria allò que feia evident era la manca d'una xarxa de refugis climàtics establerts a Roquetes, disponibles, dotats, utilitzats i, per tant, que féssim front a una realitat de la que ja no podem defugir ni per més temps ni per més estius. En principi, unes paraules allò per a contestar a la senyora Saura i al grup municipal de Junts. Vostès van ser els primers que en este plenari van posar sobre la taula i van encendre les alertes en aquest mandat sobre la problemàtica dels refugis climàtics a Roquetes, és a dir, quan ningú ni tan sols havia obert la boca en aquest aspecte. I així els ho agraeixo, així els reconeix el text de la moció i tota la raó del món relatiu a la informació, ciutadana, sense tenir en compte que este és un dels defectes en el model de comunicació que es té, sense tenir en compte la bretxa digital de la població a Roquetes. Una població propera al 20% de la que viu avui en dia que té 65 anys o més, que supera els 65 anys i que per tant són aquells que més dificultats tenen en quant a l'accés a la informació excessivament digitalitzada en les noves tecnologies. I el senyor Poi, portaveu de Movem. És cert, necessitem una Roquetes més amable i més acollidora, que tingui suficient vegetació, que estigui suficientment ombrejada per apaivagar els efectes del calor. Deixant unes Roquetes, que suposo que este és d'alguna manera l'objectiu de tots els que estem aquí, deixant unes Roquetes millor a les generacions futures que aquelles Roquetes que es va rebre. Vostè proposa, i crec que ho proposava en un bon to i que a més ho proposava d'una manera més o menys jo crec que acertada, la proposta de les programacions d'activitats motivadores als refugis climàtics com a crida i per tant com a manera d'aprofitar tots aquests espais en quant al resguard de la calor, però també a la socialització dels ciutadans i de les ciutadanes que ho puguin utilitzar en cada moment. I vostè parlava d'una cosa que jo crec que és molt important, que és la proposta de la piscina que vostès van fer el 2019 quan la piscina vella va deixar de tindre sentit. I jo li explico tal com ho veig, entenent que per a vostès la piscina pública és la piscina més democràtica, que és la piscina de tothom i que és aquella que iguala i acull a la població sense distingir ni el seu poder adquisitiu ni la seva renda familiar. I crec que en això ens hi trobarem sempre, perquè sempre ens hi trobarem a favor. És a dir, aquells que no creuen en refugis climàtics, en el refugi climàtic més democràtic i més important, com és lo de la piscina pública, i que aquesta moció l'únic que feia era acordar un acord i un conveni en l'Ajuntament de Tortosa per a poder utilitzar les piscines públiques de cara a l'estiu que ve, i que pel que es veu s'ha negat, el que volia era arribar a democratitzar i a igualar en aquells ciutadans i en aquelles ciutadanes que els seus recursos propis i privats no els permet solucions que altra gent ja té i que per això no patís de que no hi hagi piscina Roquetes. I per últim, en quant als senyors d'Esquerra Republicana i en quant al senyor García, les propostes, és veritat, les propostes que vam arribar a pactar en aquesta moció eren propostes realitzables i eren propostes pragmàtiques. Jo ho he dit en la meva exposició. Tothom va tindre que recular i tothom va tindre que plegar cable en un moment donat si volíem arribar a un acord, perquè enteníem que l'acord i el consens era l'única manera. Jo personalment li vaig dir, i vull que quedi una mica clar, li vaig dir al senyor alcalde en la meva trucada, en l'última trucada que vam tindre abans de la versió definitiva de la moció, que la nota de premsa s'havia enviat i que s'havia enviat quan la moció se va acordar entre els tres grups de l'oposició. Que evidentment això havia passat molt abans del 15 d'agost, quan el setmanari que ho publica estava de vacances i estava tancat, i que això se publica esta setmana passada. Encara més, li vaig dir, després del ple, vosaltres teniu el dret a rèplica, publiqueu el comunicat i aquí no ha passat res. Si el que es vol és pensar que això és populisme, que aquí en fem ventatgisme, cadascú que pense, que opine i en funció del seu criteri, cadascú el criteri se l'alimenta a ell, que tragui les seues conclusions. Una veritable decepció. Gràcies.
Ja l'he dit, no patisque que tot el que ens havíem compromès tirarà avant. El que no estem d'acord és la manera en com vostès ho han gestionat, anar a fer mal. De tot el que havíem compromès, no patisque, som de paraula, nosaltres som de paraula, encara hauria de saber i sembla ser que encara no ho sé. Vull dir que la notícia no és que Esquerra Republicana vota en contra de la moció, vota en contra de com han gestionat vostès la moció, és que primer, abans de negociar, envien a la premsa el que vostès volen i després vostès rectifiquen. Sí, sí, mira, el senyor fulano ha matat a un i després ja dirà que no. Home, no, així no es fan les coses i vostè, principalment vostè, té molt acostum de treballar així i ho sento molt, però no és la nostra manera de treballar. Senyor Poi.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, no diré... Sí, ho diré, m'ha sorprès. M'ha sorprès la votació per part d'Esquerra Republicana, d'acord? M'ha sorprès també que diguen que en un comunicat, és a dir, en una notícia d'un diari, el que l'oposició vol és atacar, pressionar i desgastar l'equip de govern per enviar-la a un mitjà de comunicació el que es proposa a un plenari. Crec que si agaféssim...
Perdona que el rectifiqui, al plenari no portem el que està al mitjà de comunicació.
Vale. Però és la proposta que va entrar per comissions. Sí? Si agaféssim el més Ebre, si agaféssim la veu de l'Ebre o l'Ebre de qualsevol més, veríem diferents grups de diferents ajuntaments enviant una notícia dient presentarem per tal ple el que es proposa. Fi al cap, crec que és el que es publica allí. Potser ara m'ho hauria de llegir, quan ho vaig llegir vaig entendre així, que l'equip, els grups de l'oposició s'havien ficat d'acord per portar una proposta al ple de l'Ajuntament. Aquesta proposta, com bé saben, se passa per les comissions i després se porta al ple. I jo estava molt satisfet, com vaig dir a les comissions, de que se pogués negociar, parlar per arribar a un acord. Estava molt satisfet de que s'hagués pogut arribar a un acord i així els he dit que m'agradaria poder seguir parlant d'aquest espai d'aigües que vostès ens van dir de posar. Però m'ha sorprès molt que se sentin atacats, pressionats i que es faci per desgastar. Com bé han dit, estos punts, s'aprovi o no s'aprovi la moció, vostès tindran la potestat de fer-ho o no fer-ho. Això passa en totes les mocions. Les mocions s'aproven o no s'aproven i després les coses es poden fer o no fer i crec que no ve ningú a reclamar. Però bé, mentre poguéssim entendre que en les paraules seues està en que això se farà tot i que votin que no per la nota de premsa que es va enviar, mira, no sé, espero autoconvèncer-me com em vaig cap a casa i pensar sí que l'equip d'Esquerra Republicana ho farà tot això. Però sí que torno a insistir, crec que els que estem a l'oposició estem en minoria, s'acaba decidint el que vol l'equip d'Esquerra Republicana, que és qui governa en majoria absoluta, i que la nostra feina a l'oposició és seguir intentant proposar millores com a través de mocions, de propostes, de parlar amb vostès, d'arribar a pactes, i no per això crec que s'han de sentir ni atacats, ni pressionats, ni en ganes de desgastar-los, perquè al fi i al cap és la feina dels grups de l'oposició, buscar a veure què val malament o què es pot preveure que pot anar malament per a seguir treballant en vostès per intentar millorar-ho. No sé quin interès tenen vostès en poder dir que nosaltres els desgastem o que se senten atacats per nosaltres. Ojalà tinguéssim aquest poder de poder-los atacar o desgastar-los, perquè al fi i al cap vostès tenen la feina de tirar endavant la gestió de la població, poden veure que la gent els va donar recolzament i per això tenen majoria absoluta, i que el desgast que nosaltres poguéssim provocar per fer-los una proposta o per dir-los alguna cosa, jo crec que és minsa, d'acord? Llavors, no sé què més dir-los, perquè si voten en contra d'aquesta moció però igualment tirarem endavant les coses, dic que aquesta moció me va sorprendre des del moment que la vam iniciar fins al moment que s'acaba. Però a disposició estarem els de Movem Roquetes per poder parlar amb Esquerra Republicana i mirar de trobar solucions, com sempre hem fet. Gràcies.
Moltes gràcies. Ja li dic, quan vagin de cara, sempre que vulguin. Senyora Saura, té la paraula.
Pues a mi em sap mal. Me sap mal perquè segueixo en la línia del meu company David Poy. Segur, i estic convençuda i sé que és així, en moltíssims llocs s'han presentat notes de premsa dient que se presentaran aquestes propostes al ple. Per què al ple? Perquè la majoria de puestos no es porten en les comissions, les propostes se porten directament al ple i no es fa dictamen a comissions. Però estic segura que en molts de puestos que també es porten a comissions ha passat això. A mi el que em dona la sensació és que el que els ha sabut mal és que els tres grups de l'oposició s'hagin posat en consens per aportar una cosa a negociar amb vostès. Populisme, ganes de desgastar, almenys des d'aquest grup municipal, sempre hem tingut la voluntat de treballar en positiu, s'han negociat coses. El primer any de legislatura ja vam portar en aquest plenari el tema dels refugis climàtics, per a que es posés a la xarxa de refugis i que es fes públic, ne vam tindre un fart, no vam sortir mai a cap puesto queixant-nos de que ui, és que això s'ha fet tard i malament, mai, perquè pensem que no és la manera de fer política i menys política municipal. Penso que ens hem assentat moltes vegades a parlar de coses i s'ha tirat endavant o no s'ha tirat endavant perquè al final, com dient els companys, estan en majoria absoluta i poden fer i desfer el que vulguen. Però que no s'aprovi aquesta moció dient que sí que ho donarem tot per un, perdonem l'expressió, per una rabieta de ha sortit la nota de premsa quan els acords encara no s'han acordat. La política és negociar fins a l'últim minut, pensem nosaltres, i si no s'ha negociat en comissió i això ha sortit abans. També s'hagués pogut negociar algun punt el dia abans del ple i entrar-ho per urgència, no seria la primera vegada, i s'hagués sortit també al mitjà de comunicació, crec que no haguera passat res. Més enllà de sortir una notícia de premsa, crec que aquí hem d'estar tots pel bé de la ciutadania, per treballar tothom i remar a favor. Estàvem remant a favor. Lo de la nota de premsa crec que ha de quedar en un segon pla i l'únic que hem d'esperar aquí, després d'això, és que donen la paraula i que se pugui tirar endavant. Nosaltres continuarem insistint en temes que necessita la ciutadania nostra. Com portem insistint des del juny del 2023 en aquest tema dels refugis climàtics, encara estem així. encara estem així avui, a agost del 2025, què vol dir? Que tot el dels refugis climàtics tenen pràcticament un any per treballar-ho, perquè el d'enguany ja no ho salvarem, i simplement que em sap molt de mal, que perquè hagi sortit la nota de premsa quan se va enviar molt abans i quan teníem ja el text aprovat, l'últim, els mitjans de comunicació ja havien tancat segurament la seva edició en paper, que per això, que prevalgui, per a aquest Ajuntament, que prevalgui més una nota de premsa que no el contingut de la moció. Gràcies.
Gràcies. Torno a repetir que és anar de cara. Si a la mateixa comissió s'hagués dit que estava enviada una nota de premsa dient tot el contrari, haguéssim dit demà truquen i la tiren atrás. Però, clar, si diu al moment, en dijous, a migdia, al moment on s'arriba a l'acord. Així no es fan les coses. Ho sento molt. Passem a votació. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra.
No s'aprova la moció amb el vot en contra d'Esquerra Republicana i el vot a favor del PSC, Movem i Junts.
Seguim en la presa de possessió com a regidora de la senyora Cristina Cervera Borrajo del grup municipal Movem Roquetes, Movem Terres de l'Ebre, Confluència.
Faig constar que la senyora Cristina Cervera Borrajo ja ha acreditat la seva personalitat mitjançant la respectiva credencial emesa per la Junta Electoral Central i ha presentat el DNI i ha emplenat les declaracions corresponents.
Ara convido a pujar damunt la, bueno, damunt la taula, no? damunt de la tarima, a la senyora Cristina Cervera i surto a acompanyar-la per al moment de l'acte.
Cristina, jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Roquetes amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Fet l'acte de jurament o promesa, la senyora Cristina Cervera Borrajo passa a ser regidora de l'Ajuntament de Roquetes. Enhorabona. Gràcies.
Pues bé, primer que res, Cristina, benvinguda. És un honor estar representant a la nostra ciutat i estic segur que, bueno, ho és per a tots i no serà menys per a tu. Desitjar-te molta sort, molts encerts, moltes ganes de treballar i si ara vols dedicar unes paraules, tens el micròfon i pots saludar. Suposo que tens a familiars i amics i a qui vulguis.
Gràcies. Bona tarda a totes i a tots. Primer que res, voldria agrair a totes les persones que ens van votar a les eleccions del 2023 i gràcies a les quals podem estar aquí avui i que ens han donat el suport i la confiança per assumir el càrrec com a regidora de l'Ajuntament de Roquetes. Agrair també a la meva companya Pili per aquests més de 2 anys ocupant aquest càrrec, per tot el que ens aporta al grup, per tot el que transmet i sobretot per tot el que encara m'hi queda per aprendre d'ella. Gràcies, Pili, per tot. I bueno, ho assumixo avui com un repte, però amb moltes ganes, il·lusió i dedicació i compromís de treballar per millorar el dia a dia de la nostra ciutat i de tota la gent que hi vivim, tant al nucli urbà com dels que formen part dels disseminats. Gràcies a la meva família, amigues, amics, companys i companyes que han estat al meu costat i que m'han donat suport durant tot el camí i seguint el projecte que vam iniciar el 2019. Avui comença una nova etapa, però com sempre, Movem Roquetes ho afrontem conjuntament i amb la convicció de treballar per fer un municipi millor. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Seguim el poquet de plenari que queda. Controls de l'òrgan de govern, donar compte de les actes de Junta de Govern Local, la número 25/2025, de data 22 de juliol del 2025, la número 26/2025, de data 29 de juliol del 2025, donar compte dels decrets d'alcaldia del número 1410 al número 1564 de 2025, mocions de control no li consten a aquesta presidència i si tenen algun prec o alguna pregunta. Jo sí que tindria una cosa i en aquest cas va adreçada al senyor Beltrán, perquè el passat ple ordinari celebrat el 29 de juliol I a propòsit del punt de l'ordre del dia relatiu a l'aprovació de la modificació de la plantilla de personal laboral, en el sentit de canviar el subgrup de classificació de la plaça d'enginyer i enginyera municipal, va superar-se amb un discurs delirant, ple de mentides i de calúmnies que en aquell moment i en dues ocasions li vaig demanar que es retractés. I com no ho va fer, li aniré desmuntant una a una seguint l'ordre o més bé el desordre de la seva intervenció. Comencem. Segons vostè, la persona que ocupava la plaça de Bedel estava en edat propera a la jubilació. Doncs bé, senyor Beltrán, miri el prop que estava de la jubilació la persona que ocupava la plaça de conserge, o com vostè diu, Bedel, que només té 51 anys, al ser nascuda a l'any 1974. Tan fàcil desmuntar-lo com una simple resta. Si del 2025 li restes 1974, dona 51, ni més ni menys. Per tant, encara té molts anys per endavant per jubilar-se, encara que vostè li posi més anys a sobre. Seguim, senyor Beltrán. Diu que el que es vol vendre és una necessitat de l'equip de govern. Senyor Beltrán, això de contractar per necessitats, ja li vaig dir, no municipals, sinó d'un partit polític o d'altres tipus de necessitats particulars, ja li vaig dir que no anava amb aquest govern. Tant de bo, altres formacions puguen dir el mateix. En tercer lloc, assenyala tres hipòtesis i remarca molt lo d'hipòtesis, ja que, com que quan escriu els discursos o li escriuen, és o són conscients de que tot allò que diu és mentida. Es pensa que afegint lo d'hipòtesis pot dir el que vulgui, sense cap conseqüència penal. Veurà com això no és així. D'aquesta manera, planteja tres, com diu vostè, hipòtesis que passo a detallar segons transcripció literal. L'argument de la primera pel·lícula. Es crea una plaça d'enginyeria depositant les expectatives en cert candidat que a l'hora de la veritat, per causes personals o professionals, no pot aspirar a la plaça quan arriba el moment. L'equip de govern es queda sense el o la professional i s'entén en un clima de decepció que obliga a parar màquines en el procediment. Anem per la sinopsi de la segona pel·lícula. Els candidats o candidates que s'inscriuen o s'interessen a l'oferta de treball no són del gust de l'equip de govern i s'entra en pànic i, per tant, freno de mà i marxa enrere. Continua la seva pel·lícula en què un funcionari o funcionària és un professional que, com a mínim, si les circumstàncies són prou favorables, s'estarà treballant exercint la seva plaça un mínim de 25 anys i nosaltres creiem que això és massa temps per aguantar gent que, pel que sigui, no ens agrada. Segons vostè, i ara sí, la tercera, que hagués estat un error crear-se la plaça com una U, i així ho entendria si hagués un informe tècnic. Diu que així ho demana a la comissió informativa i que se li fa arribar és un informe apòcrif de la secretària, no signat digitalment, i que, per tant, no sap qui ha pogut fer aquest informe, que l'ha pogut fer vostè o el ChatGPT o qualsevol dels que estem aquí. Diu que es creu el contingut perquè vostè té bona voluntat i on, segons vostè, només es valora la legalitat de la mesura, només faltaria que féssim coses il·legals i allò que es fica com a causa d'aquest canvi sobtat és reduir la despesa, és a dir, reduir el capítol 1 del pressupost. Cap argumentació sobre el perquè de la plaça aprovada a la plantilla, sobre les seues funcions que hauria de portar a terme des d'un inici, sobre la conveniència o no de modificar-ne el grup professional, sobre les noves funcions o tasques o sobre l'oportunitat tècnica de prendre aquesta mesura que un govern que té majoria absoluta pot prendre. Informe que, a més de no estar signat, és per a vostès del tot insuficient. Un cop transcrit literalment allò que va dir en plenari, passo a respondre punt per punt. Primer, l'informe de la secretària que vostè diu que no està signat va ser signat el 2 de juny del 2025. Recordo que el ple on vostè ho va dir era el 29 de juliol. Una altra cosa, senyor Beltrán, de vindre i informar-se. Em sap greu posar-lo en evidència públicament, però és que m'obliga. Senyor Beltrán, quantes vegades ha dit que havia presentat una instància electrònica i s'ha queixat que no se li havia contestat? I el que havia succeït és que no l'havia signat i, per tant, no havia tingut entrada a l'Ajuntament. Mire, vostè diu que este govern no té ganes de treballar, però potser qui no té ganes de treballar és vostè, i li diré per què. Vostè cobra assistències per les comissions informatives, plens i etc. I si a vostè, pel que sigui, li costa més aprendre a presentar instàncies electrònicament, accedir als expedients electrònics, el que ha de fer és posar els mitjans per solucionar-ho ja que això va inclòs a les assistències que vostè cobra, per exemple, cada vegada que ve al ple. I el que no és massa bonic és que en lloc de fer-ho doni la culpa als altres que no li contesten les instàncies, de que la secretaria no signa els informes, etc, etc. Li faig un prec. Per respecte no només al Departament de Secretaria, que és, aquí hagut, que és qui ha hagut de repetir en diverses ocasions, fins a 5, de com havia de presentar la instància, sinó a la ciutadania de Roquetes que aprengui per què és bàsic per a desenvolupar la seva tasca com a regidor. Segon, la realitat és molt més senzilla i intentaré que ho pugui entendre així, si així és el cas, retractar-se. Quan es publiquen les bases per a la cobertura de la plaça d'enginyera com una U i s'obre el període de 20 dies naturals per presentar sol·licituds, únicament es presenta un aspirant que, a més, no reunia el requisit de titulació d'una U, de manera que si hagués continuat el procés selectiu, esta persona hagués hagut de ser exclosa perquè només tenia la titulació per al subgrup A2. Davant d'esta situació, aquest Ajuntament es posa en contacte amb el Col·legi d'Enginyers, qui ens informa tècnicament que la plaça d'enginyer de Roquetes per a les tasques a realitzar, degut a les seves dimensions, havia de ser del subgrup A2, no essent necessari un A1. Motiu pel qual es va modificar aquest, i per cert, aquest aspirant, que segons vostè en la pel·lícula número 2 no era del nostre gust, mire per a on ara es podrà tornar a presentar i esta vegada podrà ser admès. I parlar d'interessats no és seriós. A aquestes altures de la legislatura hauria de saber que hi ha admesos i exclosos als processos selectius i que un suposat interessat, mentre no es presenta el procés, no es pot tenir en compte efectes legals. Afegir-li també, i no menys important, que si s'ha pogut desistir del procediment iniciat perquè s'ha pogut desistir del procediment iniciat perquè encara no s'havia publicat la llista d'admesos i exclosos. Tercer, no trampegi la realitat, senyor Beltrán. L'informe de secretària no diu, com vostè pretén fer creure a la gent que ens escolta, que el motiu del canvi del subgrup és per reduir la despesa del pressupost. Aquest informe ho motiva, com hem dit, i ho direm tantes vegades com faci falta, per un tema tècnic. Quart, dir-li que les funcions de la plaça es contenen a les bases, no a l'informe de secretaria, com vostè vol pretendre. A la vista de tot l'anterior, li dono dues opcions. La primera, denunciar davant de la Fiscalia els delictes que ens va imputar en el plenari del 29 de juliol, ja que, en cas contrari, si vostè és coneixedor d'uns fets delictius i no ho trasllada a l'autoritat judicial, es converteix en còmplice i encobridor dels mateixos delictes. Per cert, i aprofitant la benentesa i fent ús de la transferència que tant ens demana l'equip de govern i a propòsit de les renúncies dins del seu grup municipal, del PSC, recordar-li que la senyora Ebri, malgrat haver estat requerida diverses vegades per presentar com a regidora cessant la declaració d'interessos i activitats, no ho ha fet mai. A diferència de vostè, i no fem hipòtesis que no sabem fer, simplement el que fem és que el que s'ha de fer, fer-ho constar al portal de transparència i donar de les circumstàncies propiciades per vostè, fer-ho públic en aquest acte plenari. I la segona opció, i tal com li vaig dir en dues ocasions, al ple en qüestió, retractar-se públicament. Té els mitjans públics a la seva disposició per fer-ho, no ho dubte. Però, com deia, retractar-se de totes i cadascuna de les mentides i calúmnies amb el mateix grau de detall que va emprar per fer-les. Per tant, si vostè no opta a cap de les dues vies anteriors, li avanço i així em comprometo públicament i davant de qui ens escolta a iniciar accions penals i d'altres que es puguin correspondre contra vostè, ja que la dignitat i, sobretot, la honradesa i ètica nostra, però sobretot dels tècnics de la casa, no poden ser posades en dubte per un regidor que, encara que estigui a l'oposició, ha de treballar per al poble i no contra el poble, que és el que fa, posant en marxa un ventilador per escampar la brutícia que més aviat, com ja s'ha demostrat, la tenen al seu propi partit. Si vol parlar...
Gràcies, senyor alcalde, senyores regidores i regidors. És cert, en el plenari anterior vam tindre un... vam votar en contra des del grup socialista sobre un acord de ple en què hi havia una modificació de la plantilla laboral i que crec que en aquells moments se va explicar i que jo no em canso de tornar a explicar. Miren, al mes de novembre... crec recordar, vull dir, ara no tinc la documentació davant, però es pot buscar. Al mes de novembre se va aprovar per este ajuntament la plantilla laboral, els pressupostos i les ordenances fiscals i els preus públics. En aquella plantilla laboral hi constava una plaça, una nova plaça d'enginyer del grup A1. Era i és una cosa sabuda per tothom la manca o el tensionament al que els recursos humans de la casa en quant al volum de feina i en quant a la complexitat se veuen sotmesos en el seu dia a dia i en la seva dinàmica habitual. Per això nosaltres creiem que esta plaça d'enginyer del grup A1 era una bona mesura i així ho havíem parlat en comissions i ho havíem arribat a arreglar. En altres coses, per exemple, perquè mos se complica el tema de l'urbanisme, la inspecció en les obres... Hi havia diferents coses que els mateixos tècnics de la casa ja mos van dir que la convocatòria, la plantilla i la introducció, o sigui, l'aprovació de la plantilla d'esta plaça seria un bon argument i seria un bon recurs. Jo no sé, i això ho diu el senyor alcalde, perquè clar, ell té més informació de la que jo puc tindre. Jo només puc parlar de la informació que jo vaig rebre i de com jo l'he gestionat, no? És a dir, una vegada s'aprova la plantilla, este procés de selecció no comença fins fa pocs mesos. Penso que és fins al mes d'abril o una cosa així. És a dir, han passat 4 mesos. En aquests 4 mesos s'ha pogut... comunicar, s'ha pogut preguntar i s'ha pogut assessorar-se per mig del Col·legi d'Enginyers, com molt bé diu l'alcalde, quina era la necessitat de la plantilla de l'Ajuntament de Roquetes, quines eren les competències de la plaça a seguir i, per tant, quin grup i quina categoria havia de tindre aquesta plaça. I en funció d'això, entenc jo que el que sí que s'havia de fer era la modificació de la plantilla, però sempre abans, a priori. A on nosaltres, des del grup municipal socialista, trobem d'alguna manera la disfuncionalitat en tot això. Este és un concurs, és un procés del que es desisteix un cop s'ha iniciat. És cert a tots els efectes que no s'havia publicat la llista d'admesos i exclosos.
Per tant, no s'havia iniciat.
Però el procés estava en marxa. De fet, el procés d'inscripció s'havia obert. De fet, hi havia inscrits. Hi havia un inscrit, sigui o no sigui, complisca o no complisca les condicions o requisits, jo això no ho sé, són informacions i són dades que jo no tinc, però el que sí sé és que hi havia més persones interessades en aquest procés de selecció i en aquesta plaça. I, de fet, aquestes persones van vindre a informar-se a l'Ajuntament i als serveis tècnics de l'Ajuntament en quant a aquesta plaça i en quant a aquest procés de selecció. És cert que si el Col·legi d'Enginyers i que si al final les raons tècniques ens diuen que en una o dos és suficient i que, per tant, per les competències i per les funcions n'hi ha prou, el que cal és modificar la plantilla. També dic jo que quan se ve al ple i el que es fa és dir-nos que es modifica aquesta plantilla, se fa en funció a un informe tècnic, que és l'informe tècnic que jo demano prèviament en comissió i que a mi m'arriba, i sí que és veritat, en això sí que li he de reconèixer al senyor alcalde que l'aplicatiu d'aquest ajuntament és un aplicatiu que comporta certes dificultats a l'hora de tramitar i a l'hora de rebre alguna documentació. I rebo aquest informe, i ho sento molt, però és que el rebo sense signar. Lo rebo sense signar. I més enllà de ser un informe tècnic, que ho és, perquè evidentment si és un informe que elabora la secretària ha de ser un informe tècnic, però més enllà de ser un informe tècnic, no hi ha en aquell informe cap raó tècnica que aconselle la modificació de la plantilla per qüestions tècniques, torno a dir, i que passe d'un grup A1 a un a dos. Les raons que es donen són raons de conveniència i raons econòmiques o de capítol o de pressupostàries o de dir no augmentem la plantilla, no s'augmenta la massa salarial, però no hi ha cap raó tècnica en tot l'informe que jo rebo on mos faigui pensar que l'important o que és necessari el fet de poder modificar la plantilla i fer o dotar una plaça en un grup diferent al que vam aprovar en el seu dia. I després, en quant als retractaments i en quant a les coses, jo recordo, i ho recordo plenament, perquè si ho dic jo, evidentment me n'he de recordar, que en cap moment, acuso de fets delictius ni els tècnics, ni els funcionaris, ni els polítics, ni els regidors d'aquest ajuntament. En cap moment. El que sí que mostro aquí, i ho faig públicament, són els meus dubtes d'un procés que no s'ha fet com se tenia que fer. Perquè per a mi, si aprovem una plantilla i tenim una plaça 1 i creiem tots que la plaça d'enginyer és important, és bàsica per a aquest ajuntament, el que hem de fer és fer aquest procés de selecció i tindre una plaça 1. I en tot cas, si això no és així per raons sobrevingudes o perquè n'hi haguin d'altres, el que sí que hem de fer és fer-ho abans, és modificar-ho abans. Perquè a mi no em val que abans d'acabar el període d'inscripció se desistisca del procés, perquè jo no sé la gent que es podrà inscriure fins al dia límit. De fet, hi havia gent interessada en aquesta plaça que no es va poder inscriure. I aquí vam lesionar drets de les persones. I em sap molt de mal, dir-ho, però és que és així. I es pot desistir, i evidentment que és legal. I jo li vaig dir a la senyora secretària, sí senyor, si aquí d'il·legal no hi ha res. Jo el que sí que em plantejo és l'apartat i és l'actitud més ètica en quant a això. Pel de més, no em plantejo res més, entenent que es farà el procés de selecció, que es contractarà la persona, més adequada i més vàlida i que, per tant, res a dir. Però això no és ni el que es va aprovar ni el que es va quedar en el seu dia. I, per tant, això s'ha de dir. Si vostès creuen que això el que han de fer és judicialitzar-ho i penalitzar-ho, endavant. Jo, com abans, en la nota de premsa, és a dir, per a mi la transparència i per a mi la manera d'actuar i per a mi la governança són coses molt curoses, perquè en política les formes també són importants. Per tant, vostès poden dir el que els paregui i poden tindre el criteri que els doni la gana, perquè a més poden fer-ho. Però jo el que els dic és que ni vaig acusar de delicte, i deu estar la gravació i deu estar tot, vale? Ni vaig dir res, i vostè té el discurs literalment, vull dir, aquí transcrit, per tant tothom ho sabrà, i que quan jo parlo d'hipòtesi, evidentment que parlo d'hipòtesi, i que sàpiguen que són hipòtesi i que jo n'entro una al final, que és: se va cometre un error en crear-se una plaça que no s'havia de crear. És possible. És que damunt és possible. Ara, vostès això no ho expliquen. Vostès això no ho expliquen ni tenen cap intenció d'explicar-ho. Per tant, nosaltres en aquell moment, com a grup del PSD i jo com a portaveu, mostrem tots els nostres dubtes i, de fet, votem en contra. Estem aquí per a debatre del que sigui i vostès judicialitzen allò que faci falta. En cap moment se parla de delicte ni tan sols se parla d'irregularitat. D'allò que es parla són de disfuncions i de fets que a nosaltres no ens semblen del tot correctes, perquè entenem que no tenen tota aquesta dotació ètica que requereix a qualsevol acte de govern. Res més. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Dir-li que si les formes d'avui haguessin sigut les del mes passat, no estaríem avui perdent el temps en això. Ho sento molt. Tornat a repetir que l'informe no estava signat, li torno a repetir que està signat del 2 de juny. Si li envien per correu un que no està signat, pregunta. Aquesta casa està oberta de dilluns a divendres, des de les 8 del matí, des de 7 i mitja fins a les 3 i mitja trobarà gent. Vinguen les vegades que vulguen. I tindran tota la informació, no se'ls ocultarà res, vinguen com vostè diu, posen-se a treballar i vinguen les vegades que vulguen, però no vingui a tirar hipòtesis, perquè les hipòtesis poden tindre les seues conseqüències. i no em vull extendre més perquè, com sempre, va mesclant les coses, que si al novembre vam aprovar les ordenances, porta 2 anys aquí, sap que les ordenances s'aproven al setembre i els pressupostos al novembre. Però bueno, queda aquí, queda dit i ens pensem que no passa res, però sí, hi ha vegades que se fa mal, i no em fa mal a mi personalment, eh? Aquí fa mal és a la institució que hauria de representar. I jo el que estic aquí és per a defensar la institució per la qual representem i sobretot els seus tècnics, perquè sentir segons el que en un plenari, pues, els tècnics que estan picant pedra tots els dies, pues, la veritat que fa mal. Està gravat el plenari del mes passat, està gravat les meues demandes del mes passat i les d'enguany, vostè és prou gran per a saber el que ha de fer. Dit això, i em sento acabar el plenari en aquesta situació, desitjar una bona entrada del mes de setembre a totes i tots i ens veiem al proper plenari. Molt bona tarda.